Són les 8 del matí. Bon dia des de casa.
Bon dia per parar el sol al balcó. El temps assolellat i la pujada de temperatura s'imposen avui i per tot el cap de setmana.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ja és divendres 3 d'abril del 2020. Divendres 3 d'abril del 2020. Un dia en què llegim als diaris que sembla que l'estat d'alarma es prorrogarà, no és cap sorpresa. També que sembla que el govern espanyol ja comença a estudiar com relaxar el confinament i que la primera opció seria deixar sortir els nens acompanyats i també deixar sortir les persones a fer exercici. Ho haurem de prendre amb cautela. També sembla que potser un dels relaxaments d'aquest estat d'alarma seria tornar a deixar anar a treballar les activitats no essencials. Veurem, també veurem com evoluciona el pic i la corba d'infectats, que de moment es manté, escoltava avui en, llegia avui en un diari, com un, en un altiplà, perquè sembla que ha arribat al punt màxim, però no comença a baixar encara. També ha arribat en un punt màxim la xifra de morts. Màxim, superant qualsevol expectativa que tenien tots els que parlàvem del coronavirus abans d'aquest estat d'alarma. Ahir, 950 morts a tot l'estat, 950 morts, gairebé 1.000 morts en un dia. És una xifra brutal. En tot cas, no sé si us hi heu adonat, però avui és divendres i avui, en teoria, comença la Setmana Santa. Almenys el període llarg per les persones que puguin fer, que podien fer totes les vacances. Diumenge és diumenge de Rams i avui és el dia en què molts turistes començarien a pujar a la Costa Brava a passar una setmaneta, allò, unes mini vacances d'estiu, i a més sembla que faria molt bon temps, no? Ara ens ho deia l'Albert i de seguida ho repassarem. Clar, amb l'estat d'alarma és impossible que això passi o no hauria de passar. El que farem avui és comprovar de primera mà que no estiguin pujant turistes. És el que faran els molts policies, amb molts controls policials que es faran arreu del país. En parlarem també amb l'alcalde de Pals. I si vosaltres voleu tenir una idea de com està com estan les carreteres del nostre, de la nostra comarca i veure si realment estan venint turistes, és una activitat que jo quan hi vaig pensar vaig dir, home, jo crec que allò fer el tafaner pot ser interessant, no? Doncs avui, durant el dia d'avui, us publicarem a la nostra pàgina web una notícia amb tot, amb el recull de totes les càmeres de trànsit del nostre, de la nostra comarca, perquè pugueu vosaltres comprovar si realment estan venint turistes o no a la Costa Brava. Són les 8 i 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui al Supermatí parlarem amb en Carles Pirrenart, que és l'alcalde de Pals, i també amb en Joan Lluís, que és el president de l'Associació d'Allotjaments Turístics de Begú, per parlar d'aquest 50% de descompte que oferiran als serveis sanitaris i a treballadors de serveis essencials quan acabi el confinament, quan puguin tornar a obrir, perquè gaudeixin. Ara estan amb el lema "Ara esteu cuidant de nosaltres, després nosaltres cuidarem de vosaltres". Els titulars del dia al Baix Empordà ens parlen de 12 morts i gairebé 175 positius en coronavirus al Baix Empordà. Més de 10 víctimes, per tant, amb coronavirus al Baix Empordà, en un dia en què les xifres de positius també augmenten en una vintena de casos. Dolors Bassa no podrà sortir de la presó per confinar-se a casa per coronavirus. L'exconsellera Torroellanca s'haurà de quedar a la presó de Puig de les Basses, tot i la petició de la Conselleria de Justícia d'alliberar els líders independentistes empresonats durant la pandèmia del coronavirus. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia.
La Generalitat aprova una línia d'ajudes a autònoms i microempreses turístiques de 2 milions d'euros per la crisi del coronavirus.
Se'n beneficiaran guies de turisme, establiments turístics d'allotjament, empreses turístiques de mediació i establiments i activitats d'interès turístic amb un màxim de 5 treballadors i que facturin un màxim de 500.000 euros l'any. Els ajuts en cada cas seran de 2.500 euros i la Cambra de Comerç de Palamós celebra aquesta decisió per contribuir a evitar que tanquin empreses del sector.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
El comerç urbà de la demarcació de Girona ha tingut una davallada de vendes d'un 88% a causa de la crisi del Covid-19.
És un estudi que ha encarregat la Diputació de Girona i que s'anirà actualitzant setmanalment. De moment, doncs, han comparat l'última setmana de març amb la de l'any passat a partir de 190 enquestes telemàtiques a comerciants i a propietaris d'empreses de serveis.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
La denominació d'origen Empordà i diversos cellers empordanesos organitzen tastos online de vins a través d'Instagram.
Sí, s'ha programat per cada dissabte un tast online a través del seu canal d'Instagram dins la campanya Empordà des de casa. Aquesta iniciativa pretén reactivar les vendes dels vins de denominació d'origen Empordà que han registrat un descens mitjà del 90% des de l'aplicació de les mesures de confinament a causa del coronavirus.
Sandrine Bosanet, bon dia.
Bon dia.
S'ajornen fins al setembre les representacions teatrals del Guíxols Escena.
Com a conseqüència de les mesures de confinament, l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit ajornar fins al setembre vinent les representacions teatrals del Guíxols Escena. Les entrades ja comprades serviran per les noves dates o es tornaran els diners.
I el Consell Comarcal entrega 4 vehicles als professionals del Servei d'Atenció Sanitària.
Sí, concretament ha estat a les àrees bàsiques de salut de Palafrugell, de Torroella del Montgrí, de la Bisbal i de Palamós. Fins ara, els professionals estaven utilitzant els seus cotxes particulars i des del Consell Comarcal volen facilitar-los la seva feina.
L'Ajuntament, no, disculpi, els ajuntaments de la Bisbal d'Empordà es reuneixen telemàticament.
Sí, en la reunió que va tenir lloc dimarts passat, el Consell Comarcal els va informar de les diverses mesures preses per fer front a la situació actual. Entre altres, hi ha la distribució de 3.000 mascaretes, la cessió de la targeta SMUDD o les subvencions d'ajut per al lloguer de la gent gran.
Manel Magrinyà, bon dia.
Bon dia.
A la Bisbal se suspenen tots els actes fins al 15 de juny, així com qualsevol tipus d'obra, pública o privada, com a mínim fins al proper 11 d'abril. És una informació, com dèiem, de Manel.
L'Ajuntament de la Bisbal ha informat de la suspensió de tota mena d'actes i esdeveniments fins al dilluns 15 de juny. Aquesta mesura preventiva, pel risc de propagació del Covid-19, afectarà tots els actes que s'havien de desenvolupar a la via pública i en equipaments públics o privats de la Bisbal d'Empordà.
La situació de confinament que estem vivint en aquests moments al país no ens permet ser massa optimistes en el temps. Al principi aquesta situació es pot anar allargant i hem posat un termini que nosaltres considerem prudencial perquè passi el pic més alt de la pandèmia.
La CUP de la Bisbal demana també que no es confinin les idees.
Efectivament, Dani. Els anticapitalistes impulsen una campanya per repensar el món en el que volem viure, el que inclou també la defensa del comerç de proximitat.
Una mica pensada perquè en aquests moments de confinament i d'aturada tècnica, social i econòmica i de tot tipus, ens serveixi per repensar el món que vivim, el món que necessitem i el món que volem i que desitgem.
I parlem avui del bisbalenc Agram Garrigó, alumne de la Bisbal d'Empordà, de l'Institut de la Bisbal, que és un dels premis cracs de la UDG.
En efecte, Dani, aquest alumne de l'Institut de la Bisbal ha estat guardonat amb el premi corresponent al compromís social pel seu treball de recerca, que s'anomena Els nous bisbalencs i tu, d'on ets?
El focus principal d'aquest treball és la immigració que rep constantment el nostre poble, la Bisbal d'Empordà. I per què he triat aquest tema? Perquè sóc descendent d'immigrants, és un tema que visc cada dia i també perquè és un tema d'actualitat.
I acabarem aquest repàs de l'actualitat amb l'Agnès Santos explicant que l'Ajuntament de Palafrugell demana col·laboració ciutadana per localitzar nius d'ocells en domicilis particulars.
Exacte, el consistori ha impulsat el Pla Local de la Biodiversitat Urbana del municipi, que actualment es troba en fase de diagnosi i en aquesta etapa volen comptar amb la col·laboració i la participació de la ciutadania.
Més enllà del Baix Empordà, els titulars del dia d'avui són que les últimes 24 hores han mort 242 persones a Catalunya per coronavirus i s'han confirmat 1.656 positius més. En total, des que va començar el brot de SARS-CoV-2 a Catalunya, hi ha hagut 23.460 contagis del virus que estiguin comptabilitzats i han mort 2.335 persones. Del total d'afectats amb la Covid-19 hi ha 2.053 persones que estan greus. I dins del col·lectiu sanitari, que és on hi ha més risc, hi ha 3.702 positius. Molt preocupant la situació a les residències d'avis. La Generalitat ja ha intervingut a la residència Prat, a Tona, que està al límit pel coronavirus. Hi ha hagut almenys 5 morts i la situació s'ha alleujat en les últimes hores per la intervenció de voluntaris, perquè s'havien quedat pràcticament sense treballadors. I el president de la Generalitat, Quim Torra, admet errors en la informació de les residències. Va dir ahir en una entrevista que no ho hem fet bé, va fer aquest mea culpa sobre la manera com s'ha gestionat la informació de les víctimes mortals relacionades amb el coronavirus a les residències. I investigadors catalans han identificat com un fàrmac bloquejaria el coronavirus als ronyons. El tractament es podrà provar des d'avui amb 200 pacients de Covid-19 a tota Europa. I mentrestant llegim El País que Europa llença un fons de rescat com el gran salvavides contra la crisi. És el titular d'avui El País que parla d'una intervenció la resta de països de la Unió Europea a Itàlia i a Espanya, una intervenció que es limitaria a préstecs favorables amb més de 3.500 milions d'euros potencialment disponibles per a Espanya. Els titulars d'aquest divendres 3 d'abril de 2020. Moment de repassar quin temps ens espera per aquest cap de setmana. Albert Aparicio, bon dia.
Hola, Dani, bon dia.
Què tal? Què ens espera per aquests dies?
Doncs canvi en la situació meteorològica, perquè si la setmana que hem tingut aquesta amb forces núvols, amb dies de pluja, doncs canvi radical, millora molt l'estat del cel i avui s'imposarà l'ambient assolellat. Això farà que també pugi la temperatura màxima, que pot arribar a valors propers als 20 graus. Aquest matí, però, el que trobem és un ambient fred, o de fet molt fred, en punts de l'interior del Baix Empordà. Temperatures mínimes que han arribat a 1-2 graus positius. I si et sembla, fem un petit repàs de les temperatures actualment, perquè veiem aquest fred sobretot a l'interior. 3 graus tenen a la Bisbal. No arriben a 6 graus a Platja d'Aro. Uh-huh. 4 graus a Taella d'Empordà. I la temperatura més alta la trobem a les zones costaneres, per exemple, a Torroella de Montgrí. Trobem aquests 10 graus per la Frugell, 6 graus aquest matí.
Però pujaran molt, pujaran almenys.
Bé, sí, notarem aquesta pujada, aquest ambient més suau i càlid al migdia, amb domini, com diguem, de l'ambient assolellat. Això sí, aquest matí també tenim una mica de vent de component nord que bufa entre gregal, tramuntana, amb força en general feble, però alguna ratxa que pot ser moderada, aquest vent que desapareix de cara a la tarda. I com comentaves, doncs, el cap de setmana es manté en general assolellat o amb pocs intervals de núvols, matins frescos, però ambient més suau al migdia.
Perfecte. Doncs, escolta, per cert, després, quan cap al final del programa, farem un repàs perquè vèiem dades aquesta setmana que arreu del país aquesta aturada general total de tothom ha fet portar la contaminació a mínims històrics des que es tenen registres.
Sí, així és, i repassarem algunes d'aquestes dades i també com ha pogut afectar o no, doncs, més a la nostra zona de l'Empordà.
Que ja ens avances que, clar, tampoc no tenim gaires formes de calcular la contaminació aquí, no?
Sí, poca cosa podem veure, perquè realment on s'ha observat aquests descensos grans és en zones amb molta indústria, amb molt de trànsit, on ha baixat molt l'activitat del moviment de persones, sobretot.
Doncs de seguida ho repassem amb aquesta secció d'actualitat meteorològica que farem amb l'Albert Aparicio. Fins ara!
Fins ara, Dani.
I avui a la cançó del dia, el gran Neil Diamond ha fet una adaptació del seu clàssic Sweet Caroline i l'ha portat cap als dies que estem vivint amb el coronavirus. Acabem la setmana amb, musicalment parlant, amb el seu homenatge. Was in the spring and spring became the summer.
freaking out. Don't touch me, I won't touch you. Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would, but now I look at the night.
És un quart de nou del matí, de seguida tornem amb tota l'actualitat de l'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Diu que des del porxo...
Diu que des del porxo veu un cel...
Que no te l'acabes.
Que no te l'acabes.
Que a la nit sempre surt a fumar...
Sempre surt a fumar. I pensa en nosaltres.
Pensa en nosaltres.
I que per molt lluny que estigui...
No hem de tenir por.
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 Quan s'hi hagi de ser.
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 Quan s'hi hagi de ser i serà.
I serà.
A tu et toca quedar-te a casa per protegir-te. A nosaltres ens toca ser-hi per explicar-t'ho. Ara i sempre. Hi som. Tota la redacció de Ràdio Capital volem agrair la feina a tot el personal sanitari i de protecció civil per ser-hi sempre. Però ara, més que mai. Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà. A la Ràdio de l'Empordà. Supermatí, amb Dani Cortés.
Tres noves morts informades ahir al matí incrementa la xifra de víctimes mortals del coronavirus al Baix Empordà fins a 12. 12 víctimes mortals des que va començar l'alarma, que estiguin registrades, segons informa el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. D'altra banda, al Baix Empordà s'han comptabilitzat 173 positius. D'aquests números, hi ha 33 pacients ingressats a l'Hospital de Palamós, on hi ha 11 persones que esperen resultats i on hi ha hagut 4 víctimes a l'Hospital de Palamós. És la meitat de les víctimes que hi ha hagut al centre Palafrugell-Gent Gran. 8 morts a Palafrugell-Gent Gran, amb 20 positius en coronavirus i 6 persones pendents de resultats. A la residència Palamós-Gent Gran es manté aquesta única persona contagiada que us informàvem els últims dies. I recordeu que hi ha 56 professionals sanitaris al Baix Empordà que segueixen aïllats amb Covid-19 i 27 més esperen resultats. Avui al Supermatí parlem amb en Carles Pirrenart, que és l'alcalde de Pals. Senyor Pi, bon dia.
Hola, bon dia.
I el trucàvem per parlar de les mesures econòmiques que s'han aprovat a Pals per fer front a l'impacte del Covid-19. Com es pot lluitar des dels ajuntaments, o com es pot ajudar a fer més fàcil aquesta crisi que ve des dels ajuntaments?
Bé, nosaltres anem fent segons el moment que ens trobem. Hi ha hagut determinades ajudes que s'han decretat a nivell supramunicipal, a nivell de l'Estat, i s'han fet algunes mesures extraordinàries per flexibilitzar els terminis de les obligacions tributàries. Però des de l'Ajuntament, amb l'equip de govern, hem considerat que havíem d'anar més enllà, que no eren suficients, tot i que ja eren mesures importants, i ens hem decantat per suspendre qualsevol tipus de liquidació mentre duri l'estat d'alarma actual. Si et sembla, si
què vols, què vol dir? És a dir, no es cobra cap taxa, cap preu públic?
Exacte. O sigui, concretant una mica les que hem decidit, si no es cobraran les taxes ni els preus públics, com bé deia, dels serveis municipals suspesos per l'emergència sanitària, com podrien ser, no sé, l'escola Bressol, activitats esportives, d'aquests cursos que es feien, els rebuts que ja s'havien passat el mes abans de que esclatés l'estat d'alarma, en el mes de març, el que farem serà abonar un descompte en el proper rebut, o bé es farà per transferència, els interessats que ho demanin, es farà la devolució per transferència bancària. També hem acordat, doncs, modificar una mica el calendari fiscal i, per exemple, els rebuts de Padró que s'han posposat, els que vencien en un primer moment, que eren els actuals, que eren impost de circulació, per exemple, taxa de recollida d'escombraries, doncs els hem posposat sense definir la data, perquè no la podem definir encara, perquè no, hi ha l'incertesa que no sabrem com evoluciona del tot aquest estat d'alarma, per tant, de moment els hem posposat sense definir data. En principi, els del segon període de cobrament, com podrien ser els IBI i IAE, que el període anava, em sembla, de juliol a setembre, aquests, en principi, els mantenim, però no descartem que també finalment s'hagin de posposar per evitar que coincideixin, per exemple, amb els del primer període. O sigui, és possible que si haguessin de coincidir amb els per exemple, l'impost de circulació, doncs també posposaríem aquests segons.
Mm-hmm. Clar, és posposar, perquè en tot cas... és una suspensió, és un o es cobraran més endavant?
Clar, aquests es cobraran més endavant. D'aquests en concret, com els que dic, els IBIs i IAE, el que ara hem determinat és la flexibilització que dèiem dels terminis que comentava abans, no? Doncs a nivell estatal, que s'havien flexibilitzat una mica, però no amb dates com les que hem acordat ara, en aquests casos concrets hem posposat. Després, la flexibilització d'aquests pagaments, d'aquests deutes tributaris, també es permetrà als contribuents que ho necessitin bé fraccionar-ho o aplaçar el pagament fins al 30 de desembre i sense cobrar cap tipus d'interès, com exigeix la llei tributària. Mm-hmm. Després també hi ha alguns altres, que nosaltres el que farem és, pensant en el sector comercial, el sector turístic del municipi...
Això li volia preguntar, perquè són els, segurament els més afectats per aquesta crisi, pel tancament, és obvi.
Sí. Són els que segur que jo ho estan passant. Aquí estudiarem la fórmula legal perquè no s'hagin de cobrar taxes de negocis per als temps que no hagin pogut funcionar amb normalitat, no? A causa d'aquestes mesures extraordinàries per prevenir l'epidèmia. I obrim la possibilitat també aquí d'aplicar beneficis en els rebuts d'aquest any que vagin més enllà d'aquesta temporalitat. Mm-hmm. Em refereixo, per exemple, a recollides d'escombraries industrials, ocupacions de via pública... Independentment d'això, també intentarem... Aquestes són les mesures concretes que podem parlar ara ja i que hem pres a l'Ajuntament i que portarem a terme. Després n'hi ha una sèrie d'altres mesures que estudiarem, com promoure el comerç local. Buscarem alguna via de promoure sobretot el comerç local, de promoció del municipi. És clar, no podem concretar ara, perquè és complicat saber com evolucionarà tot això, quan podrem tornar tots plegats a fer una vida normal, com la temporada d'estiu, quina afectació tindrà aquesta tornada a la vida normal, que les activitats que podrem fer en normalitat, quines no. Per tant, ho estudiarem, veurem quines emprendrem, però ara és complicat fixar-los ara.
Clar, perquè els comerciants, parlàvem, tota aquesta setmana hem parlat amb hotelers i comerciants i ens deien, clar, el que nosaltres aquí necessitem són ajudes directes, que ens donin diners directes.
Clar, dels que depenguin de a nivell municipal, els hem intentat concretar, no? El que dèiem ara, doncs, per exemple, ocupacions de via pública, evidentment, aquestes no es cobraran. Ara, aquí hi ha moltes altres ajudes que se'ns escapen a nivell municipal, que serà un nivell supramunicipal. I entre les nostres prioritats ara podem concretar les que hem fixat, són les que puc explicar actualment.
Mm-hmm. Com es troben ara mateix en el poble?
Bé, moments complicats, hem de ser positius, ja queden 2 setmanes menys... Però, hi ha hagut moments... Sobretot m'ha arribat com una mica, doncs, a la por, perquè hi ha hagut molta gent de segona residència, no?, que han vingut al municipi. I aquí és un tema molt recurrent, no? Doncs, què passa amb la gent que estan aquí de segona residència? M'agradaria explicar també en aquest sentit és que nosaltres des del primer moment a Pals s'han realitzat controls i s'han realitzat controls per assegurar que realment doncs, la gent no se saltessin les mesures restrictives que s'han dictat en aquest sentit. I només a títol d'exemple, des de que va començar el 17 de març s'han identificat unes 300 persones s'han procedit a identificar-los, de les quals s'han sancionat, diria, a data d'ahir, hi ha hagut unes 8 sancions. Poques, perquè la gent està conscienciada i la gent respecta, per exemple, si esperava un cotxe, anava un sol en el vehicle, es desplaçava doncs, amb alguna, a buscar doncs, productes a primera necessitat, o sigui, estaven complint la legalitat en aquest sentit. Hi ha molta gent, i això és recurrent, no?, en botigues, parlant de les segones residències. Però les segones residències, cal tenir en compte que hi ha moltes segones residències que ja estan aquí des de fa molt de temps, i per tant, en aquest punt, si ja estan aquí, passes de venir a la segona residència com si fos residència habitual. Per tant, estan obligats al compliment de les mesures restrictives. I això és una mica el que estem controlant.
Clar, hi ha hagut aquesta por, no?, aquesta por generalitzada d'aviam si venia moltíssima gent, deia 8 denúncies de moment. Clar, es farà alguna cosa més per evitar, per exemple, Setmana Santa, que pugin més persones? Hi han previstos controls extraordinaris?
Hi han, evidentment, amb el suport de Mossos d'Esquadra, però entenem que aquests controls, o sigui, s'han de realitzar abans no arribin aquí. Perquè un cop arriben aquí i un cop ja estan instal·lats i un cop surten a fer compres de primera necessitat, ja parlava abans, no? S'han identificat a 300 persones. Però d'aquestes 300 persones només hi ha unes 8 sancions. Vol dir, la gent, doncs, un cop aquí, doncs, actua, doncs, va un sol amb el cotxe, el desplaçament, doncs, per anar a buscar productes de primera necessitat, amb el qual no són sancionables. Per evitar que vinguin aquí, on s'han de fer controls, les autopistes, els peatges, sortir de Barcelona, és aquí on s'ha de fer, aquí se'ns escapa una mica a nosaltres. Evidentment, quan es procedeixi a parar un vehicle, que hi hagi més de... que vingui una família i vingui d'una altra població llunyana, doncs, evidentment, seran sancionables. Però jo crec que aquest control s'ha de fer molt abans on arribin els llocs de segona residència.
En tot cas, veurem aviam Setmana Santa si realment la gent compleix. A nivell de salut, a nivell sanitari, aquesta setmana hem explicat que s'ha tancat el CAP de Pals, sí. Centralitza tot el CAP de... el CAP no, el consultori, disculpa. Sí. I es centralitza tot en el CAP de Palafrugell. A nivell sanitari, com estem a Pals?
Bé, com bé comenta, doncs es va decidir aquesta setmana, ens van, doncs, que tots els consultoris, els dos últims que quedaven, em sembla, eren Pals i Begú, i es van tancar per centralitzar tots els esforços, en aquest cas aquí a Palafrugell, són els que depenem de Pals. Com està? La pregunta és en el sentit de si hi ha aquí... si tenim coneixement de
sí.
casos...
Després i després d'ànims, també, perquè aquí són les dues variants.
Les dues, o sigui, molta informació no tenim, no se'ns dona informació de quants afectats, per exemple, hi ha al municipi, és una qüestió que no, fins al moment no se'ns ha facilitat. Precisament aquesta setmana hi va haver un Consell d'Alcaldes telemàtic, i del que parlava una mica, no? Doncs es va dir, els alcaldes ens van signar uns documents de protecció de dades perquè en teoria se'ns hauria d'informar ja no el cas ni els noms de qui estaven afectats, però quanta gent del municipi es trobaven afectades per el virus, però en moments d'ara no tenim encara aquesta informació. D'ànims, bé, són moments complicats, però crec que hem d'intentar buscar la part positiva, no? Doncs portem ja més de 2 setmanes, per tant, falta menys, no?, per sortir d'aquest confinament.
Clar, aquí la incògnita és quan serà, quan sortirem del confinament, perquè ens explicaven els hotelers, si el juny el podem fer amb més o menys normalitat, podem obrir, doncs encara podrem tirar endavant, podrem aguantar la temporada. Si no, ja serà molt més complicat. Vostè ara, de moment, confia que el juny puguin obrir els hotels, restaurants de Pals?
Haurem de veure, espero. I desitjo amb totes les meves forces, però haurem de veure quan tornem a la vida normal com tornarem a la normalitat, de quina manera, lenta o no lenta, tornarem en aquesta vida normal que fèiem fins ara. hem de ser positius, hem de tenir confiança que la cosa vagi bé, que a partir del mes de juny doncs puguem fer una vida normal. Però això ara és, hi ha una incertesa absoluta en aquest sentit. M'agradaria poder contestar, però em sembla que és complicat ara.
Accions que, culturals allò previstes al mapa que es fan a pals i que s'han hagut de cancel·lar, hi ha alguna que es pugui recuperar més endavant?
Clar, depèn de quan puguem tornar, no?, en aquesta clar. Normalitat, per exemple el cicle de l'arròs, pensant, bueno, aviam com irà evolucionant tot això per veure si el podem posposar, podem passar-lo de data, si el podem posar al juny o l'haurem de posar al juliol o passarem al setembre, esclar. És complicat.
Per exemple, el cicle de l'arròs es pot recuperar més endavant?
Bé, clar, la promoció del cicle sí. Es podria anar buscant dates alternatives per fer-hi èmfasi, però això dependrà molt de com puguem tornar a la normalitat, de quines activitats seran permeses. Esclar, això és, a mesura que es vagin presentant les situacions concretes, podem prendre les mesures que creiem, veure quines podem recuperar, sí, i això es treballarà, evidentment.
Doncs...
Ha, a nivell d'estiu hi ha moltíssimes activitats. Tampoc sabem si es podran fer aglomeracions de molta gent, es permetran, no es permetran. Clar, aquí tenim l'incertesa tots plegats de veure com esdevindrà tot això en un futur immediat, no?
Estarem pendents. Carles Pirranà, alcalde de Pals, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, moltes gràcies a vostès.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
S'han d'evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones. Després de manipular objectes, sobretot a llocs públics, cal abstenir-se de tocar-se la boca, el nas i els ulls sense haver-se rentat abans les mans.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Passen 2 minuts de 8:45 del matí. Les presons catalanes anuncien que els líders independentistes empresonats, entre ells la consellera torruellenca Dolors Bassa, s'hauran de quedar a la presó. La petició de la Conselleria de Justícia d'alliberar-los per poder-se confinar a casa per evitar contagis del coronavirus no s'ha aprovat des de les juntes de tractament. La petició de la Conselleria prova provocar que el Tribunal Suprem avisés els funcionaris de les presons catalanes que si els deixava sortir podrien ser denunciats per delicte de prevaricació. Després d'aquesta amenaça, doncs, òbviament, els funcionaris han dit que millor que us quedeu a la presó. La Generalitat ha aprovat una línia d'ajuts per als autònoms i microempreses del sector turístic xifrada en 2 milions d'euros. Ho fan per ajudar a combatre l'actual crisi del coronavirus.
Els ajuts concretament seran de 2.500 euros i es faran en un únic pagament a bestreta. La llista d'entitats i particulars que podran ser beneficiaris està formada per guies de turisme, establiments turístics d'allotjament, empreses turístiques de mediació i establiments i activitats d'interès turístic amb un màxim de 5 treballadors i que facturin també un màxim de 500.000 euros l'any.
Quines són les condicions per poder accedir a aquests ajuts?
Aquestes empreses han d'estar inscrites al Registre Turístic de Catalunya en el cas que sigui d'obligat compliment i que la seva activitat estigui legalitzada com a mínim des del 15 de març del 2019. També caldrà que continuïn operatius un any més, almenys, des del moment en què es concedeixi l'ajut. La seva concessió és compatible amb un altre tipus d'ajut, sempre i quan aquest no estigui relacionat amb línies d'ajut del cessament de l'activitat. Finalment, per justificar l'import concedit, s'hauran de presentar factures i rebuts per l'import atorgat que tinguin a veure amb lloguers, proveïdors, subministraments, sous o quotes de préstecs i hipoteques, per exemple.
Al Supermatí d'ahir vam tenir la primera reacció del col·lectiu d'empresaris turístics. La Cambra de Comerç de Palamós valora molt positivament aquesta mesura, especialment perquè es tracta d'ajudes i no de crèdits.
Pol Fages, el president de la Cambra de Comerç de Palamós, admet, però, que no ajudarà tothom aquesta línia i insta al Banc Central Europeu a que els governs nacionals i autonòmics puguin ampliar la seva capacitat d'endeutament.
Evidentment, dona per tothom. No dona per tothom. Però bé, és que clar, la capacitat d'endeutament que té la Generalitat és la que té. Per què? Pues perquè Espanya tampoc fa els deures amb les comunitats autònomes. Però per què Espanya no fa els deures amb les comunitats autònomes? Perquè Europa tampoc fa els deures amb Espanya.
Amb el president de la Cambra de Comerç de Palamós també vam parlar de la situació econòmica dels negocis.
El president de la Cambra afirma que estan expectants davant d'un panorama molt incert. Va explicar que diverses empreses s'han vist obligades a tirar endavant diversos ERTO i que alguna empresa també ha cessat temporalment l'activitat sense saber si la podrà reprendre. En relació al turisme, diu que confien que l'activitat es pugui reactivar al juny, però que el calendari dependrà de com evolucioni la situació i de les condicions d'aixecament del confinament. Pol Fages detalla que hauran de treballar per preparar protocols sanitaris a aplicar quan els negocis puguin obrir.
I, evidentment, s'hauran d'establir les mesures post-confinament del dia després de com hem de mantenir, preservar les possibles infeccions. Evidentment, aquest virus no és que el mes de l'1 de juny agafi les maletes i se'n vagi ja on hi ha. No, no. Aquest virus ha vingut i ha vingut per quedar-se.
D'altra banda, en relació al funcionament de l'activitat turística, també els preocupa la resposta que pugui haver-hi. Creuen que, donada la situació, potser pujarà el turisme local i de proximitat, però no saben quin serà el grau d'arribada de turistes internacionals, ja que també anirà en funció de les decisions que adoptin els seus governs sobre l'aixecament de determinades mesures de confinament. Finalment, el president de la Cambra de Comerç de Palamós també va apuntar cap a una digitalització del petit comerç com una de les sortides a explorar d'aquesta crisi amb una combinació de vendes per botiga física i també per botiga online.
És que precisament el comerç urbà de la demarcació de Girona ha tingut una davallada de vendes del 88% a causa de la crisi de la Covid-19, segons un estudi encarregat per la Diputació de Girona a una empresa consultora, i que s'anirà actualitzant setmanalment.
Exacte, de moment, doncs, han comparat l'última setmana de març amb la última setmana de març de l'any passat, i ho han fet a partir de 190 enquestes telemàtiques a comerciants i propietaris d'empreses de serveis. L'estudi, a més, també pondera la incidència de l'emergència sanitària en diferents sectors, és a dir, no només el comercial, com per exemple el cas de la moda, els complements o la restauració, que tots han obtingut una davallada del 100%, o també perquè bàsicament han hagut de tancar, o també el sector alimentari, que encara que és un servei essencial i segueix obert, també han notat una caiguda d'un 44% de facturació, encara que alguns sí que han explicat que durant aquesta última setmana de març han venut més.
I de fet, dos de cada tres establiments estan preocupats per si podran continuar el negoci, i l'estudi també explica que s'estan renegociant lloguers, hipoteques, salaris i pagaments a proveïdors, una de les xifres que ens deixa aquesta crisi que ja tenim a sobre i que vindrà, i que més també hem de tenir en compte amb les xifres d'atur que hi vam conèixer, un atur disparat amb el pitjor mes de març de la història pel que fa a l'atur. De totes maneres, si vosaltres voleu seguir comprant el comerç de proximitat, el comerç local, que és el que hem de fer tots, doncs ho teniu molt fàcil per descobrir quins establiments estan oberts a la nostra comarca, al Baix Empordà. Si entreu a la nostra pàgina web, radiocapital.cat, ben destacat, trobareu un enllaç per consultar tots els establiments oberts al Baix Empordà, a cadascun dels principals municipis, una peça que va fer en Pedro Ruiz i que volem mantenir durant tot aquest període de crisi, i que, de fet, ahir va ser la notícia més llegida a la nostra pàgina web. I en aquest sector, en aquest entorn, els diferents sectors van buscant alternatives, van buscant forma de vendre els seus productes. És el cas del Consell Regulador de la Denominació d'Origen Empordà i els cellers empordanesos, que han programat per cada dissabte un tast online a través del seu canal d'Instagram dins la campanya Empordà des de casa.
Així és, el proper tast online es durà a terme aquest dissabte 4 d'abril a les 12 del migdia i anirà a càrrec del sommelier i cap de sala del restaurant Vicus, Gerard Geli. Es tastaran dos vins rosats de la denominació Ullones, del celler Oliveda, i Lladoner, del celler Martí Fabra. Els amants del vi que ho desitgin poden adquirir les ampolles a la botiga online de la cadena Wine Palace, que fa una oferta especial amb els dos vins i s'encarrega de fer l'entrega a domicili. Els tastos online es van iniciar el cap de setmana passat amb la participació de la sommelier del celler de Can Roca, Audrey Doré i la chef Yolanda Bustos. La campanya que pren el nom Hashtag Empordà des de casa s'ha posat en marxa amb l'objectiu de consumir vins de la denominació des de casa per mirar de reactivar les vendes que pràcticament s'han aturat. Segons les primeres estimacions dels cellers empordanesos, la venda de vins denominació d'origen Empordà han registrat un descens mitjà del 90% des de l'aplicació de les mesures de confinament a causa de la crisi del coronavirus. Un 40% dels cellers, especialment els més petits, asseguren que la disminució és del 100%. Ara mateix, els únics punts de venda oberts són les botigues online dels mateixos cellers, les botigues de barri, supermercats i l'exportació, tot i que tots els canals registren caigudes generalitzades de la demanda. Els cellerers estan preocupats per aquesta situació, però alhora es mantenen actius per afrontar una realitat adversa.
I qui s'ha unit en aquesta campanya?
Des de mitjans del mes passat, el Consell Regulador i els cellers empordanesos han fet una crida perquè els seus usuaris de Facebook, Twitter i Instagram consumeixin vins empordanesos des de casa i ho comparteixin a les seves xarxes socials amb l'etiqueta Hashtag Empordà des de casa. Diversos enòlegs, sommeliers, restauradors o periodistes s'han adherit a la campanya publicant vídeos on animen a la població a quedar-se a casa i proposen un brindis amb un vi de denominació d'origen Empordà per agrair la feina dels col·lectius que lluiten contra el coronavirus o per donar suport a sectors com el de la restauració que també travessa moments molt difícils.
Són les 8:41 minuts, això és el supermatí de Ràdio Capital. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ajorna les representacions teatrals del Guíxols Arena.
Així és. Com a conseqüència de les mesures de confinament, l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha decidit ajornar fins al mes de setembre vinent les representacions teatrals del Guíxols Escena. La responsable de l'àrea, Núria Cucharrero, informa que si les noves dates els van bé a les persones, les entrades ja comprades seran vàlides per a les noves funcions i, en cas contrari, es tornaran els diners. La data màxima per demanar la devolució és el dia 30 d'abril. Per a les entrades o abonament adquirits mitjançant codetiquets, s'ha de fer la sol·licitud de devolució a entrades@codetiquet.com. I per als que s'hagin tramitat des de la taquilla de l'Oficina de Turisme, s'ha d'adreçar via correu electrònic a cultura@guixols.cat amb l'assumpte d'evolució Guíxols Escena. El correu ha d'indicar tota la informació que apareix a l'entrada, com també el número de compte corrent per fer la devolució.
I quines són les dates que tenen aquestes diverses representacions que estaven previstes al Guíxols Escena?
Sí, els Bruguerols serà el diumenge 13 de setembre a les 7 de l'espre. La Dona dels 600 el dissabte 3 d'octubre a les 9 i les Píndoles de Microteatre el dissabte 14 de novembre a les 9 també.
Els alcaldes i alcaldesses del Baix Empordà reuneixen per via telemàtica convocats pel Consell Comarcal per ser informats de les mesures preses pel Consell Comarcal.
Sí, dimarts passat es va realitzar per videoconferència una reunió de coordinació entre els diferents ajuntaments del Baix Empordà per tractar de la crisi sanitària actual. S'hi va informar de les mesures preses pel Consell Comarcal del Baix Empordà per fer front a la situació actual. Per exemple, l'àrea de benestar social va repartir entre els professionals sanitaris, serveis socials i cossos d'emergència de la comarca 3.000 mascaretes reutilitzables. Després, l'àrea d'ensenyament ha facilitat als ajuntaments la informació i la documentació necessàries perquè puguin gestionar l'entrega de les targetes moneder a l'alumnat que se'n beneficia.
I quines altres mesures s'han pres des del Consell Comarcal?
Doncs, a més, l'àrea bàsica de serveis socials continua donant els serveis d'urgència i serveis mínims acordats als diferents municipis que presten serveis des de l'Ebas de Bisbal, Ebas Calonja i Ebas Palamós. Els serveis d'urgències socials es realitzen a porta tancada de 9 a 3 i es segueix atenent telefònicament les famílies. Pel que fa al servei d'atenció domiciliària, els casos existents estan atesos i es comptabilitza algunes altes degudes a tancaments de centre de dia o altes hospitalàries. Finalment, també es van abordar temes com les desinfeccions de locals i vies públiques o la propera obertura d'una convocatòria de subvenció d'ajuts per al pagament del lloguer destinat a la gent gran o la proposta de suport econòmic als autònoms, empreses i al sector turístic.
9:15, marxem cap a la Bisbal. Perquè l'Ajuntament ha suspès tota mena d'actes fins al 15 de juny i obres públiques o privades com a mínim fins a l'11 d'abril.
La suspensió afecta a tota la programació que hi havia previst al Teatre Mundial, la Diada de Sant Jordi, la Fira Artesana, les nits del barri del Convent, la nit dels museus, el Terracota, el Darofolk, la Fira Mercat al carrer de l'1 de maig, la Plec de la Sardana o la Fira Indiretres, entre d'altres. Enric Marquès, alcalde de la Bisbal.
La situació de confinament que estem vivint en aquests moments al país no ens permet ser massa optimistes en el temps. Al principi aquesta situació es pot anar allargant i hem posat un termini que nosaltres considerem prudent perquè passi el pic més alt de la pandèmia i tenint en compte també que després la tornada a la normalitat no pot significar de seguida que es pugui sortir al carrer fer actes públics amb molta aglomeració de gent.
I aquesta resolució implica la suspensió definitiva de tots els actes previstos?
No necessàriament. En coordinació amb les àrees i entitats implicades, s'anirà detallant progressivament quines propostes seran posposades per més endavant i quines s'acabaran suspenent fins l'any vinent. D'altra banda, qualsevol tipus d'obra pública o privada queda també suspesa com a mínim fins al proper 11 d'abril.
Tenim aquest topall d'entrada o aquesta fita de fins al 15 de juny. Soc el primer que m'agradaria que es pogués avançar la data, però molt em temo que la complirem i que potser inclús haurem d'allargar uns dies més aquesta alerta a l'hora de programar actes públics al carrer o a les instal·lacions municipals que signifiquin l'afluència de molta gent de cop en el mateix lloc.
No quedarien incloses aquí les actuacions d'urgència que puguin afectar la salubritat, seguretat i estanquitat del municipi, els serveis de neteja, manteniment i vigilància, així com les tasques que tenen relació amb la recollida de residus sòlids urbans i tots els propis de l'activitat de la policia local i de la residència higienètrica municipal Soilo Feliu.
En un comunicat emès a les xarxes socials, la CUP de la Bisbal defensa el comerç de proximitat.
Sí, com dius, la CUP, tal com ja han fet la gran majoria de forces polítiques bisbalenques, dona suport al petit comerç i ho fa en el marc d'una campanya que impulsa una reflexió sobre el model econòmic actualment vigent. Des de la CUP es creu que caldria aprofitar l'actual crisi i la situació de confinament de la població per repensar el model econòmic vigent. Pere Maruny, portaveu de l'Assemblea Local de la Formació Anticapitalista, ens explica la proposta.
Una de les coses que s'estan veient més clarament durant aquests dies és que l'actual sistema capitalista global no funciona. No és que no funcioni, funciona molt bé per uns quants, però per la gran majoria de persones no funciona. I que ens està duent un model que és absolutament insostenible pel planeta i cada cop també més insostenible a nivell social per la gran majoria de les persones.
I quines propostes concretes defensen des de la CUP a la Bisbal?
Doncs la CUP proposa generalitzar les restriccions a les grans superfícies, com ja s'ha fet des de l'Ajuntament de la Bisbal, i entre altres mesures, també el foment de la venda online dels petits comerços.
A banda de restringir les grans superfícies, com que ja és una mesura que ja s'ha impulsat des de l'Ajuntament, doncs es poden fer moltes coses. Ara, per exemple, una de les postes que tenim sobre la taula i que també ja la vam portar en campanya i ara l'estem mirant d'impulsar, doncs és crear una xarxa de venda online a nivell local, per exemple. No? És una de les coses que hauríem de començar a treballar allà seriosament.
Segons els anticapitalistes, la crisi actual és una bona oportunitat per replantejar moltes coses i canviar dinàmiques, maneres de pensar i, sobretot, maneres d'actuar.
No ens movem de la Bisbal, perquè un alumne de l'Institut de la Bisbal, anomenat Akram Garrijou, que actualment cursa segon de batxillerat científic, és un dels premis cracs de la Universitat de Girona.
Sí, l'Akram Garrijou va obtenir el premi corresponent al compromís social amb un treball titulat Els nous bisbalencs i tu d'on ets, tutoritzat per la professora Montse Morales. Ell mateix explica els objectius d'aquest treball.
Conèixer si aquesta immigració és positiva o no pel nostre poble. Exposar algunes dificultats que té aquest col·lectiu en el seu dia a dia i, per últim, conèixer quines són les polítiques municipals que es duen a terme per tal de millorar la convivència entre els dos col·lectius i intentar trencar amb els prejudicis que hi poden haver.
I, a més, això és el que destacava, el que explicava en la Gram en un missatge, en un vídeo. I com és que aquest premi s'ha fet públic ara, en ple estat d'alarma?
Doncs el Congrés de Recerca d'Alumnes de Secundària, CRACS, que organitza la Universitat de Girona, de fet s'hauria hagut de celebrar el passat 25 de març, però com que la versió presencial va quedar anul·lada per la situació d'estat d'alarma, el jurat va fer les seves valoracions a partir dels treballs de recerca i els vídeos enviats pels estudiants que s'hi havien inscrit.
Per realitzar aquest treball vaig haver de visitar diverses pàgines web. Vaig entrevistar a diversos bisbalencs de diferents orígens i també vaig entrevistar a diferents càrrecs polítics com podia ser l'alcalde de la Bisbal, Enric Marquès, i la regidora Maite Bravo. Per últim, vaig dialogar amb diverses persones que treballen a l'Ajuntament i al Consell Comarcal, les quals em van ajudar a realitzar el meu treball.
L'estudi de Cram Garrijú conclou que la migració és positiva per la Bisbal en tots els aspectes estudiats.
I acabarem aquest repàs informatiu, atenció a això, explicant que l'Ajuntament de Palafrugell demana col·laboració ciutadana per localitzar nius d'ocells a domicilis particulars.
Doncs sí, l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament ha impulsat el Pla Local de la Biodiversitat Urbana del municipi. Actualment es troba en fase de diagnosi i en aquesta etapa Medi Ambient vol comptar amb la col·laboració i la participació de la ciutadania per identificar nius de diferents espècies de fauna ubicats als mateixos domicilis particulars o al seu entorn.
I quines espècies es pretenen localitzar?
Principalment es volen localitzar nius d'espècies com les orenetes comú i cua blanca, falciots, ballesters, gralles, mussols o ratpenats. Es tracta d'espècies beneficioses per les persones que utilitzen les estructures dels edificis per refugiar-se i nidificar, com forats de ventilació de sostres i terrats, mitgeres amb forats o àmplits de les façanes, entre d'altres. La majoria d'aquestes espècies estan protegides per llei, és prohibit de causar-los dany i la destrucció dels seus nius està tipificat com a delicte al Codi Penal.
Ara veig que... Ui, diria que aquí a l'estudi tenim algun niu, eh? Clar, si trobem nius, què és el que hem de fer, Agnès?
Per fer aquesta identificació no cal sortir de casa, es pot fer durant el confinament i pot servir per involucrar els més petits. En cas que es localitzin nius en el municipi de Palafrugell actius o abandonats, s'ha de contactar amb l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament a través del correu electrònic mediambient@palafrugell.cat o al telèfon 972 61 31 39.
Mesures de prevenció per evitar la propagació del coronavirus SARS-CoV-2.
Consells per a persones que estan en aïllament domiciliari. Utilitza i manté els elements de casa per separat. Posa't la mascareta si has de tenir un contacte amb altres persones. Ventila l'espai un mínim de 10 minuts 3 cops al dia.
Aturar l'expansió del coronavirus és responsabilitat de tots. Si us plau, feu cas a aquests consells i quedeu-vos a casa. És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Capital de l'Empordà.
Les 8:52 minuts, avui el comentari ens el deixa l'advocat Marc Traiter.
Un punt afegit de neguit en aquesta crisi sanitària es troba en l'intercanvi dels fills que han de seguir els pares separats legalment per donar compliment al règim de guàrdia i custòdia. El decret que establia l'estat d'alarma limita els desplaçaments i la circulació de persones per la via pública, establint una sèrie d'excepcions. Una d'elles és la següent: assistència i cura a majors, menors, dependents i persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. El Col·legi d'Advocats de Barcelona, des d'un inici, va interpretar que els desplaçaments per l'assistència i cura de menors inclou els intercanvis dels fills en els sistemes de guàrdia i custòdia compartida, no així quan la guarda la té un progenitor. Posteriorment, els jutges de família de Barcelona varen emetre un acord d'unificació de criteris en el qual mantenien una postura molt restrictiva, afirmant que els menors no podien realitzar cap desplaçament, tot i que també s'acordava que les sentències s'havien de mantenir. Més tard, els jutjats de la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols emetien també un acord d'unificació de criteris pels seus respectius partits judicials. Aquesta vegada, els jutges que administren justícia al Baix Empordà adopten una postura contrària als jutges de família de Barcelona i més àmplia que les recomanacions del Col·legi d'Advocats de Barcelona. En concret, recorda la necessitat d'adaptar les mesures higièniques i l'estat d'alarma als intercanvis dels menors, però que aquests no han quedat suspesos i les sentències s'han de complir. Finalment, Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya des d'un inici va mantenir un criteri favorable per permetre els desplaçaments dels intercanvis dels menors. Podeu consultar-ho a la seva web. En el qüestionari de preguntes freqüents és la setena. Malauradament, podeu comprovar que tants caps, tants barrets. Però almenys en els partits judicials de la Bisbal i Sant Feliu de Guíxols es respecta el criteri i voluntat dels pares. Cal inexcusablement adaptar el règim de guarda i custòdia a les recomanacions i obligacions legals que tots hem de seguir derivades de l'estat d'alarma i la crisi sanitària que ens trobem. Cal inevitablement que entre els pares, malgrat puguin existir dificultats, assolir els acords necessaris per evitar desplaçaments innecessaris o que suposin algun risc per la salut. Però en tot cas, el criteri majoritari és que durant aquest període d'estat d'alarma les sentències que s'han dictat i els sistemes de guarda que s'han previst no s'han suspès. Per últim, si cal realitzar algun desplaçament per l'intercanvi dels fills, és necessari portar la sentència que acredita que el desplaçament és degut al sistema de guarda i custòdia dels menors, atès que els agents de l'autoritat es la podrien demanar per justificar el desplaçament.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Les 8:55 minuts, aquesta setmana us explicàvem que hotels i càmpings i allotjaments turístics de Begú han impulsat una campanya per convidar a la meitat del preu de l'allotjament a personal sanitari i també a treballadors de serveis essencials que aquests dies estan lluitant contra el coronavirus. És una campanya que han anomenat "Ara vosaltres ens cuideu a nosaltres, després nosaltres us cuidarem a vosaltres". Doncs bé, avui al Supermatí parlem amb en Joan Lluís, que és el president de l'Associació d'Allotjaments Turístics de Begú. Un 50% de descompte que podran gaudir-ne almenys fins al 31 de desembre, dèieu.
Sí, de moment hem posat fins al 31 de desembre, perquè bueno, ja veurem, no?, com evoluciona tot i, bueno, i no sabem realment quina repercussió tindrà, i al fi i al cap, com la majoria de nosaltres som hotels petits que estem oberts pràcticament tot l'any, no? Pues bueno, pues mira, en èpoques així més tranquil·les, pues, també és una oferta que és molt bona per ells, i nosaltres també ens ajuda per seguir treballant i remuntar, perquè la veritat és que el futur que ens espera serà, l'arrencada serà dura, no?
L'arrencada serà dura. Parlàvem ara aquesta setmana amb empresaris del sector turístic, ens deien si el juny podem arrencar-lo més o menys amb normalitat, encara podrem aguantar-ho. Compartiu aquest diagnòstic?
Aviam, jo crec que sí, el que passa que en general, tal com està muntat històricament el tema de les vacances, no? Nosaltres partim de la base que aquest any el turista que tindrem, per dir d'alguna manera, serà turisme de cotxe. No? Jo crec que agafar un avió no, a la gent li costarà, per por, per diners, per complicacions, no? Amb la qual cosa nosaltres esperem tenir un turisme, dic de cotxe, doncs el que es pugui traspassar en cotxe. No? Això al final es resumeix bastant el que és Catalunya i el resta d'Espanya i la part més sud de França, no? El turista més llunyà, no? Alemany, holandès, anglès, jo crec que costarà més que arribi. I llavors, doncs, en aquest sentit, aquest turista, l'estranger, és el que ens omple l'entresemana. Mm-hmm. Llavors, jo crec que el juny, per exemple, ojalà poguéssim obrir tots el juny, jo crec que tots signaríem ara, poder obrir principis de juny, però el turista català nacional és més de cap de setmana en aquestes èpoques, no? I més tenint en compte aquest any que, per exemple, els col·legis, doncs, no acabaran fins al juliol, no? I moltes coses es retrasen. I la gent tampoc sap si tindrà feina o no, i si li duraran vacances o no. Bueno, jo, optimista, jo soc positiu, i per això estem treballant sense parar des de l'associació per tenir idees com aquesta. Ara estem treballant també en un tema de fer un protocol de desinfecció perquè els nostres clients estiguin tranquils, sàpiguen com fer les coses i puguin venir amb tranquil·litat, però, bueno, costarà molt, creiem, costarà molt, perquè l'arranque no serà de dir obrim les portes i omplim, està clar.
Teniu constància d'establiments a Begú que hagin hagut de tancar?
Home, els hotels hem hagut de tancar tots.
Sí, que no m'he expressat bé. Clar. Volia dir establiments que hagin hagut de tancar, que no puguin tornar a obrir, diguem.
que no puguin tornar a obrir, no, home, pensa que al ser tot la majoria hotels petits parlo des de 5 habitacions, pensa que el més petit estem parlant de ja dos hotels de 5 habitacions i el més gran estem parlant de que no arriba a 40 habitacions, quan ja són hotels petits, doncs per això la majoria estem oberts 10 mesos o inclús 12 mesos alguns, ara per exemple doncs estem oberts uns quants que hem hagut de tancar i no en tinc un més remei doncs que enviar els treballadors a través d'un ERTE a l'atur.